Com sabeu, diumenge hi ha també eleccions al Parlament Europeu i aquí als mitjans públics ens agrada parlar de programes electorals, ens agrada que vinguin els candidats, que s'expliquin, que ens diguin què hi aniran a fer al Parlament de Brussel·les i d'Estrasburg. La nostra intenció era, lògicament, entrevistar Oriol Junqueras. Ho vam demanar, ho hem sol·licitat dues vegades en les darreres tres setmanes i ens ho han denegat a Catalunya Ràdio dues vegades. Per tant, que quedi clar que la Junta Electoral Central ho fa en funció dels seus criteris, però ho ha concedit a alguns mitjans i a d'altres no. El nostre, dues vegades denegat. I això ha estat a última hora i li vam demanar a Diana Riba que vingués, naturalment, per fer aquesta entrevista, per continuar parlant de quin és el projecte d'Esquerra Republicana per aquesta propera legislatura a Brussel·les. Molt bon dia, Diana Riba.
Bon dia a tothom.
Realment, la Junta Electoral Central no ens ho ha posat fàcil per fer aquesta campanya. No és fàcil amb la situació en què estem.
No, la Junta Electoral Central ha format part d'aquesta campanya, clarament, sempre prohibint aquells mitjans que l'incomodaven, però no només la Junta Electoral, hem de recordar que el Ministeri d'Interior, en aquelles aprovacions que tenien d'entrevistes d'Oriol Junqueras, per exemple, com que era en horari de cel·la, tampoc va obrir la porta perquè la pogués fer. O sigui que aquí tothom està jugant a que aquesta campanya sigui el més anòmala i poder-hi posar la mà en suposo, benefici dels seus interessos polítics.
Vam veure Diana Riba l'altre dia al Senat vivint una mica la jornada que va travessar el senador Raül Romeva, que no ens cansem de recordar, Raül Romeva és senador en aquests moments per Esquerra Republicana, amb més de 900.000 vots de suport. Va passar el mateix que va passar al Congrés? Com ho va viure?
Va ser diferent, ho vam veure pels mitjans també. El Senat, tant el dia que va anar a buscar la credencial com el dia del dimarts, vam veure que era un pres a dintre d'una institució política. La veritat és que indignava molt, el Raül també va estar molt indignat, va estar tota l'estona custodiat per un policia. Fins i tot va haver d'anar al lavabo i el policia hi era i no ens van donar ni 5 minuts per veure'ns.
És a dir, no el va poder veure 5 minuts?
No, el vam poder veure doncs, als passadissos perquè intentàvem coincidir, però no ens vam deixar un espai. Per exemple, va començar el dia en què hi va arribar una hora abans al Senat i ningú sabia on era, ningú. Fins i tot l'advocada demanava saber on era, demanava poder estar al seu costat i ella estava en una sala tancat en el sòtan i, per tant, la sensació de pres, la sensació de que el que volien era netejar una mica la imatge, que veiessin que sí, que tenen els seus drets polítics intactes, era evident que no ho era, perquè ell no era lliure dintre el Senat com tots els altres senadors. I hem de recordar que és el senador més votat de Catalunya.
Avui estem molt pendents del Congrés, perquè la mesa del Congrés ha de prendre una decisió perquè el Suprem li ha dit, decideix tu, però el Senat, quan es prendrà aquesta decisió que afecta Raül Romeva?
El president del Senat va dir que aquesta decisió només es podia prendre la setmana que ve, el dimecres, que hi ha reunió, i que de moment mirarien què haurien de decidir en aquell moment. En cap moment va fer aquest joc que s'ha fet al Congrés, no? de presidenta, de l'abatet, fent aquest canvi de papers entre el món judicial i el món polític. Ja no sabem on estem, ja no sabem quasi bé ni qui governa, si el món judicial o el món polític. I si teníem alguna oportunitat a principi de setmana d'obrir portes, d'obrir una nova manera de fer política, de trobar-nos a uns socialistes que no fossin els del 155 i els de la repressió, el que estem veient és que estem davant d'uns socialistes que encara no saben què han de fer. I jo li demanaria a la presidenta Batet que ho aturi un moment, que fem política, que estem dintre una institució que han de garantir els drets, no, dels polítics, han de garantir els drets de l'Oriol Junqueras, però també dels milers i milers i centenars de milers de persones que els han votat. També ens han de garantir els drets dels ciutadans. Per tant, aturem un moment, deixem passar la campanya i intentem redreçar aquesta situació, perquè al final el que estem veient amb aquests dos anys de repressió és que anem tenint oportunitats d'anar resolent i d'anar tornant a la política, però és que es van tancant totes i ara en tenim un al davant molt important que l'hauríem de poder aprofitar.
Ara parlarem del que hi va fer Diana Riba a la Unió Europea. Diana Riba va estudiar pedagogia, ha tingut una carrera professional molt vinculada a l'àmbit de la cultura i, per tant, i molt activista també, feminista, ecologista, no a ningú li sorprèn perquè naturalment forma part d'aquest entorn d'activitat, però en quin moment es planteja? Doncs me'n vaig a fer política a la Unió Europea, me'n vaig a fer política al Parlament, per defensar què?
Bueno, el primer que succeeix és que fa 2 anys van decidir canviar-nos a la vida. El que ens hauríem de preguntar tots és per què no estan ells fent política a primera línia i per què els empresonen, per què els acusen de rebel·lió i que no hi ha fets i que ho fan perquè estiguin tancats a la presó. En aquell moment tots els familiars, entorns i totes les persones que tenim possibilitat el que volem és donar-los veu. I aquí comença, diguem-ne, el meu activisme polític més a primera línia. I va haver un moment donat en què l'Oriol Junqueras va demanar-me a través del Raül, d'una trucada del Raül, que em presentés a aquestes llistes europees i jo vaig trobar que és un bon instrument per donar veu, és un bon instrument per explicar el que estem vivint en primera persona, de manera clara i forta, dintre un Parlament Europeu que coneixem perfectament perquè vaig ser-hi al costat durant 10 anys del Raül en les seves dues
legislatures. I, per tant, creieu que avançareu d'una manera conjunta, vosaltres, Esquerra Republicana, la llista de Lliures per Europa, justament per aquest rol antirepressiu que tindran aquestes candidatures, amb vosaltres posant damunt la taula allà, que aquí, a criteri vostre, hi ha presos polítics i s'han aplicat criteris antidemocràtics?
És evident que la unitat d'acció hi és i existirà sempre. El primer que hem de fer és, d'aquí 48 hores a les properes eleccions, fer que un pres polític entri al Parlament Europeu i fer que l'Oriol Junqueras, amb aquest fantàstic dibuix que ens va fer ahir el Raül Romeva, si no busqueu-lo, pugui agafar un avió i tornar a obrir les portes d'aquestes presons i que entri en aquesta gran institució. Jo crec que la imatge d'un pres polític com a eurodiputat, votat per molta gent a Catalunya, i que a més és el candidat a la Comissió Europea per totes les nacions sense estat d'Europa, i recolzat per galesos, per escocesos, doncs és una imatge molt important per internacionalitzar i posar sobre la taula d'Europa el conflicte que estem vivint. Per tant, un de les coses que anirem a fer és explicar la repressió, perquè el que no ens podem trobar és una Unió Europea on hi ha ciutadans que poden exercir el seu dret d'autodeterminació de manera legal, tranquil·la, no? Com va ser a Escòcia, i a l'altra banda de la Unió Europea tenim uns ciutadans que no només no es pot fer de manera legal, sinó que ens apallissen, ens empresonen, no? Ens persegueixen i ens forcen a l'exili. Per tant, posar sobre la taula el conflicte català serà una de les primeres coses que farem al Parlament.
De tota manera, l'expectativa que hi ha, i l'altre dia en parlàvem amb Ernest Urtasun, deia això no pot continuar així, s'ha de trobar una solució política, s'ha de continuar denunciant, ell posava en valor el que hem fet la formació de la qual ell forma part, els Verds ALE, però, sens dubte, és evident que no hi ha hagut una resposta de les institucions europees. Creu que això ja no es podrà aguantar més quan hi hagi la sentència?
La primera és que la resposta de veus a Europa sí que hi ha estat. A vegades hem de recordar com els primers dies d'octubre sí que hi ha una resposta clara a Europa dient, escolta'm, que aquí els catalans volen seure a la taula i els qui no seuen a la taula són els espanyols. Després hem vist moltes reaccions de parlaments de parlamentaris que demanen la llibertat de la Carme Forcadell i d'altres reaccions. El que hem de seguir fent és explicar-nos, el Raül ho diu molt bé en el seu llibre, no? Per molt que tinguem la raó no vol dir que ens la donin. I el que hem de fer és seguir explicar. I el que sí que és veritat és que un dia no ens llevarem i tindrem la solució del conflicte que tenim al davant. Hem d'anar obrint portes i hem d'anar buscant solucions allà on siguin possibles. I el Parlament Europeu és un altre lloc per començar a obrir portes en aquesta nova legislatura. I seguir la feina que ja hem fet dintre del Grup Verd, per exemple, o dintre el Jordi Soler i el Tarc Cabres, impulsant aquesta plataforma de diàleg dintre el Parlament Europeu, perquè tots els eurodiputats puguin formar-ne part per parlar de futures solucions.
Hi haurà molta gent que ens està sentint que creu que el vot de les europees, que és un vot que, com que es presenta Oriol Junqueras i es presenta Carles Puigdemont, que és un vot de confrontació. Què els diu Diana Riba, que aquests dies estem veient fent mítings? Això va de confrontació entre dos líders que volen l'hegemonia dels seus espais respectius?
Nosaltres pensem que no. Aquí ja fa molt temps que la confrontació no és entre forces del sí, sinó que el que vol visibilitzar Catalunya i els ciutadans, i ho han demostrat en les enquestes, és aquest 80% dels catalans que el que volem és trobar una solució pactada. I en les democràcies la millor solució és un referèndum pactat. Per tant, nosaltres, en aquestes eleccions, el que s'ha de reforçar és aquesta voluntat del poble de Catalunya, fins i tot de l'estat espanyol, perquè la mateixa enquesta, quasi el 50%, em sembla que són el 42% dels ciutadans de l'estat espanyol, volen una solució política a un tema polític. Per tant, el que farem és unitat d'acció per visibilitzar-ho al Parlament Europeu. Nosaltres portem el nostre projecte a banda de la repressió i a banda, evidentment, de lluitar pel dret a l'autodeterminació del nostre poble i dels altres pobles de nacions sense estat d'Europa. El que també portem és un programa progressista, feminista, ecologista, que no tenim cap dubte que seguirem fent amb tota la feina que ja porta fent molts anys Esquerra Republicana al Parlament.
És evident que aquí hi ha aquestes dues estratègies, l'estratègia antirepressiva i continuar fent política, no? Continuar fent política en tots aquests àmbits, i ara hi anirem, però per tancar l'episodi que els ha dut fins aquí, o que ha dut a Diana Riba a plantejar-se anar en aquestes eleccions, avui llegia en una entrevista a Oriol Junqueras, que evidentment, com dèiem, algunes entrevistes sí que les ha pogut fer, especialment les de la premsa són a vegades més fàcils de fer-les, deia, quan jo sigui a Brussel·les, perquè li preguntaven per enèsima vegada això que li estic preguntant jo a vostè, de Carles Puigdemont, no?, i deia que ser a Europa seria una oportunitat per tornar-se a veure, perquè la presó i les persones que estan a fora, la comunicació d'aquests eixos que es mouen del mateix conflicte, uns a Bèlgica, altres a Ginebra, altres a la presó, ha fet que justament la comunicació a vegades sigui molt més difícil, no?
La veritat és que quan he llegit la resposta és una imatge molt potent, no?, veure com l'Oriol Junqueras, si surt eurodiputat, si guanya aquestes eleccions el diumenge, anant a Brussel·les, el que podrà fer és retrobar-se amb els exiliats. La veritat és que entre els que vivim la repressió, poguem-nos trobar i poguem-nos parlar i poder, no?, això que deies, bueno, que hi hagi
final,
comunicació.
La secretària general d'Esquerra està a Ginebra.
Està a Ginebra. Doncs, és una de les coses que podrà fer l'Oriol Junqueras com a eurodiputat, una cosa més. Per tant, tenim una oportunitat tots els catalans de tornar a obrir, no? Ho vam fer les passades eleccions, obrir la porta de les presons, els vam poder veure al Congrés i al Senat, doncs tornem-les a obrir i veiem l'Oriol Junqueras al Parlament.
El problema que té la Unió Europea, i això ho hem vist durant aquest mandat, és que no es desfà d'un dibuix institucional que és l'Europa dels Estats. Aquests dies estem dient als oients, mireu des de quina formació política creieu que podeu influir en aquesta Unió Europea dels Estats, perquè aquesta Europa federalista, aquesta Europa on el Parlament Europeu sigui realment la sobirania dels 500 milions de ciutadans europeus, no s'acaba de traduir en fets.
No, el que estem veient és una Unió Europea que s'allunya, no?, d'aquests valors fundacionals, dels valors de la diversitat dels ciutadans, dels seus pobles, i el que crec que hem arribat a un punt on que ja, de manera transversal, tothom ho està comentant, tothom ho està parlant, i es vol impulsar tornar a Europa a aquests valors fundacionals. És veritat que tenim formacions polítiques que ja estan molt còmodes, perquè així els grans lobbies, no?, les grans indústries, poden manar sobre aquestes decisions més dels estats membres. Per tant, diumenge tornem a tenir una oportunitat, perquè al final el Parlament Europeu també es forma de la voluntat del poble, i el que hem de fer és votar clarament formacions que empenyin un altre cop a Europa cap a aquestes valors més fundacionals, perquè el que hem de tenir tots clar és que les potències, no?, els grans estats tenen molta força, però aquí la nostra com a ciutadans per fer-ho possible.
El programa electoral d'Esquerra Republicana a les europees, com dèiem, quan l'aneu a buscar abans de votar, no?, perquè se suposa que és l'exercici que fem tots els ciutadans, mirar-nos tots els programes electorals i aleshores veure votem a aquelles formacions polítiques que defensen quins principis i quins valors. Ara abans ho comentàvem amb Ada Colau, se suposa que la gent va per principis, no per vots útils. Quan veuen que a les campanyes sempre s'està apel·lant al vot útil, és com dir, oblida't de les teves idees, si vols que surti tal, si vols que no surti l'altre, vota'm a mi, no? Això és una perversió de la política, quan es demana tant pel vot útil?
El que sí que està clar és que les campanyes també parlem molt del nostre programa. Aneu a buscar el programa d'Esquerra, veureu que em sembla que has tingut feina, Mònica, sí, perquè l'estàs traient aquí al davant.
Sí.
Hi ha moltes pàgines.
Sí, perquè és normal. És a dir, quan tu vas al detall de les coses, doncs n'hi ha moltes de coses que es poden fer a Europa i que la gent no coneix.
També és un programa que demostra la feina feta fins ara i quina projecció té Esquerra Republicana dins del Parlament Europeu. I anem amb una llista que també ho representa. Representa la repressió amb l'Oriol Junqueras i potser més la meva mirada, no?, de viure la repressió en primera persona, però també en tercer lloc tenim el Jordi Soler i tot l'equip de persones que han estat treballant. La trajectòria d'Esquerra és indubtable i el programa també ho garanteix.
Clar, com deia Diana Riba, el fet que ella és la parella de Raül Romeva i Oriol Junqueras és a la presó i, per tant, veurem com s'articularà tot plegat, la gent els pot dir, esteu utilitzant la llista i no pensant en tots els problemes que té la Unió Europea a part dels vostres, no?
És evident que no, més davant del programa que tenim aquí tu i jo ara al davant. Esquerra ha fet una feina en els últims anys, en les últimes legislatures molt gran, i es demostra amb el programa que portem i portant també el Jordi Soler per fer aquesta continuïtat. L'Oriol Junqueras també havia sigut eurodiputat. Mm. El que sí que hem de tenir clar és que no només podem anar a Europa a parlar del futur d'Europa i de les mesures que volem impulsar, hem d'anar a Europa també a explicar el que estem vivint. No seríem realistes si no anéssim amb tota la problemàtica catalana. I penso que la cara de l'Oriol Junqueras, que està a la presó, està en una presó preventiva, que ja em sembla que és majoritària, tothom veu injustificada, que se'ls està vulnerant tots els seus drets i que vivim una injustícia, ara hem d'anar a explicar-ho també.
Una de les coses que diu el programa electoral és que s'ha d'aconseguir sepultar el feixisme i que aquesta és una de les puntes de llança evidentment d'Esquerra Republicana. Aquí també es veurà diumenge quin equilibri de forces queda a tota Europa, perquè és evident que l'extrema dreta està pujant. Pujant aquí a Espanya, ja hi és, a dins del Congrés, i també a Europa, no?
Sí, l'extrema dreta està pujant, tots ho tenim clar, però em sembla que estem davant d'unes eleccions europees que els sondejos no donen massa clar com quedarà, no? És una oportunitat perquè les forces més progressistes i més d'esquerra també creixen. De recordar que li donen molts més diputats al grup Verd Europeu, per exemple, que pot ser clau per canviar les forces en el Parlament Europeu. I també el que hem de veure de les últimes eleccions és que aquestes forces més de dret, no? Clarament de dretes, estan creixent, però no acaben de consolidar-se, perquè crec que la ciutadania té molt més clar el que vol viure en una democràcia, en una democràcia plena, i que ells venen no només a no deixar-nos avançar, sinó que hem de mirar pel retrovisor veient com ens estan traient els drets que ja havíem aconseguit.
En aquest sentit, el programa diu hem de passar d'un pacte de l'estabilitat, el famós pacte d'estabilitat europeu, a un pacte de prosperitat inclusiu. És a dir, posar l'eix, i això també, amb això també s'hi trobaran amb els companys dels comuns, amb Ernest Urtasun, que ens ho deia l'altre dia, en els drets socials. És a dir, aquesta Europa que està allunyada de la ciutadania, que ens està sentint, senzillament perquè no nota que li afecti garantir-li les pensions a un salari mínim, a pensar realment en el ciutadà i no en els estats.
Exacte, i això ho hem de fer de manera transversal, que quan parlem d'economia posem per davant les necessitats socials a altres mercats. Ho hem de fer a nivell transversal, perquè hem de tornar a fer una Europa, com has comentat, que torni a tenir sentit per la gent i que ens hi sentim reflectits. Hem de fer una Europa que sigui plural i diversa i que sigui acollidora. Que no podem és seguir tancant i creant fronteres a Europa, per exemple, també amb el tema de la migració, i tenim per davant una bona oportunitat, perquè, com diem, les majories poden canviar i pot ser un bon moment per impulsar-ho.
Quin àmbit li agrada més i li interessa més a Diana Riba? Perquè jo sé que en els grups parlamentaris sempre cadascun de vosaltres us dividiu la feina en funció de les vostres especialitats, perquè no tothom sap de tot, i la Unió Europea Europea, en aquest sentit, és un espai molt exigent perquè la política legislativa del Parlament Europeu és molt àmplia. Sí. Des de com es regulen els plàstics d'un sol ús, al sector audiovisual, que han fet poquíssim i malament des de la Unió Europea, sota el meu criteri, però vaja, ho han intentat en alguna ocasió, regular el sector, o les polítiques agràries o altres qüestions. No? Quin àmbit treballarà Diana Ribà?
La veritat és que és complicat, perquè, com has dit, hi ha moltes comissions i moltes molt interessants i necessàries.
Depèn de quan sigueu, suposo. També
depèn de quan siguem, com queda format el grup verd, quina força té dins el Parlament, et toquen un número de, diguem-ne, de cadires a cada comissió. I dintre cada comissió, els grups parlamentaris tenen un volum o un altre. Per tant, esperarem, però d'entrada el que intentaré és entrar com a titular al grup de Drets i Llibertats, perquè és el que ens pertoca, i l'altre hem de valorar també amb la resta d'eurodiputats d'Esquerra Republicana on ens situem. Cultura i educació, tot i no ser legislatiu, crec que és un àmbit que m'apassiona i que puc fer molta feina també pels ciutadans de Catalunya i per aquesta doble dualitat. Mm. I després la meva trajectòria mediambiental i ecologista i feminista, perquè aquí també hi ha el grup, el FEM, el de feminisme, que també seria important ser-hi. Però com que hi anem amb equip i no serem un sol eurodiputat, el que sí que farem és repartir-nos. També és veritat que els eurodiputats anem molt ben acompanyats dels nostres assessors i entre tots arribem a totes les qüestions necessàries.
Pensi que una pedra a la sabata que es trobaran és que el Partit Popular i Ciutadans s'han entossudit i és la seva prioritat modificar el sistema penal i el que fa referència a les euroordres perquè no torni a passar el que els hi ha passat amb Carles Puigdemont.
Sí, però aquí tornem a veure com en un sol cas que ara ens pertoca als independentistes catalans i potser és fàcil disparar cap a nosaltres en aquest sentit, o per ells els hi és fàcil, però si anem forçant les polítiques, si anem forçant les lleis, en aquest cas queden per sempre. Aquesta vulneració després es pot fer servir per un grup de feministes que ja els hi comencen a dir Andalusia a la Kale Borroca. O sigui que haurem de frenar aquesta... com van estretant, no?, tots els nostres drets com a ciutadans, perquè al final tot el que facin amb el cas català es quedarà i es quedarà per futurs moviments de canvi que puguin haver-hi a l'estat espanyol.
Clar, perquè una de les coses, l'harmonització fiscal, per exemple, no?, que aquesta potser sí és necessària perquè en molts aspectes de l'economia europea ens trobem que en el repartiment de quines són les responsabilitats de cadascú o com es produeixen les polítiques de les empreses, depèn de qui té càrregues fiscals en un país o en un altre, acaba havent-hi deslocalitzacions, etc. Però en la qüestió de drets fonamentals i dels drets que han portat en el problema de l'euroordre, al final cada estat regula com vol.
Sí, que ha estat regulat com vol, però queda per sempre. Mm. Per tant, haurem de veure, i després que en els estats democràtics l'euroordre pots canviar una mica els conceptes, però hi ha uns passos a seguir. Recordem que les euroordres que es van demanar és que no havien ni complert els passos. No? Això ho expliquen molt bé els advocats. Per tant, les democràcies són per complir les seves lleis, com diuen ells, i s'han de fer tots els passos perquè són els que ens garanteixen als ciutadans tenir els nostres drets bàsics coberts. El que no podem convertir les lleis és perquè jo lo digo, no? Perquè jo truco i em porteu... En el cas de les euroordres, les persones que us demano.
Què li passarà a Oriol Junqueras quan surti escollit eurodiputat? Podrà exercir amb normalitat? Què us diuen els advocats que passarà en el cas d'Oriol Junqueras? Perquè estarem igual que al Congrés, si el suspenen avui, que és el que estem esperant si que es decideixi a la mesa, a Europa podrà exercir amb normalitat? O el suspendran també de manera immediata, o la immunitat justament europea que reclama Carles Puigdemont amb ell l'afectarà també i podrà exercir com a eurodiputat amb llibertat, encara que no pugui ser congressista. Aquesta suposo que és una de les incògnites que teniu, no?
Bueno, les incògnites que ens trobem amb la repressió dia a dia són infinites i ja hem descobert, no? Ho hem vist, que hem d'esperar que les coses succeeixin.
Perquè seria al·lucinant... que avui el suspenguessin al Congrés i a partir de diumenge fos eurodiputat i pogués exercir gràcies a la immunitat, podria recollir l'acte, perquè en principi...
Ell pot recollir l'acte
i podria exercir com a eurodiputat i en canvi no com a congressista.
Bueno, és que aquí veurem si aquest poder judicial o polític o polític-judicial, perquè ja no sabem quin és quin, no? Com estem veient en aquest moment a Madrid, s'atrevirà a demanar-li al Parlament Europeu que suspengui a un ciutadà que té tots els seus drets polítics intactes, que ha sigut votat per la majoria de, no?, de Catalunya i que ha de poder exercir? O el Parlament Europeu farà el que hauria d'haver fet la presidenta Batet, que és dir, podeu revisar la seva presó preventiva i donar-li una llibertat provisional perquè pugui exercir els seus drets polítics? La veritat és que aquí veurem si aquest estat, com es creu, quin paper vol tenir i quin paper vol tenir dins la Unió Europea. Per tant, tenim una oportunitat els catalans, portant un pres polític al Parlament Europeu, de veure fins on vol arribar aquest estat i d'internacionalitzar aquesta presó preventiva, perquè ens en oblidem. Però estan en presó preventiva i no hi ha sentència.
Diana Riba, que vagi molt bé diumenge. Estarem molt pendents dels resultats. Els explicarem, segur que ens sentirem, que tinguin molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.